Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Núria.
3, 2, 1, seganya.
El Joan Anton Català, ja ho sabeu, ens acompanya els diumenges al suplement per parlar de ciència en general. Com està, Joan Anton?
Molt bé, molt bé, molt content.
Com ha anat aquesta entrada d'any?
Molt bé, però la veritat és que estic molt pendent del que passarà avui.
Què passarà avui?
Home, arriben els Reis.
Arriben els Reis. Hi ha nervis, eh?
Hi ha nervis. I a casa nostra tenen el costum, des de que les meves filles eren molt petites, de deixar un joc de pistes.
Ah, sí?
Que crec que encara enguany ho faran, no ho sé, però ho haurem de veure. I crec que he sentit com si alguna de les pistes serà una cosa que com més seca, més humida està.
És la pista.
Aquesta és la pista. Doncs, però no ho sé segur, eh?
Doncs aquí deixem la pista, que aquesta possible pista. Us
exacte.
Heu portat bé a casa, per cert? Jo, heu demanat moltes coses?
No. A veure, sí. Primera resposta, sí, ens hem portat bé. Segona resposta, no. No m'he demanat... No, sóc dels que no es demanen gaire cosa i esperen que els Reis s'interpretin una mica.
Que sàpiguen a veure si t'has portat més
són...
o menys bé i que
home,
vagin fent.
Per això
fent.
Són mags.
I tant. I tant, i aquesta màgia no s'ha de perdre mai.
No, mai.
De fet, les majestats dels Reis d'Orient arribaran aquesta nit amb les seves carrosses a tots els indrets de Catalunya i demà, si els nens i nenes, i no tan nens i no tan nenes, s'han portat bé, doncs trobaran tots els regals, no?, que Melcior, Gaspar i Baltasar els hauran deixat. Un Reis d'Orient que, com cada any, venen guiats per un estel, que és l'estel que, segons explica la religió cristiana, fa molts i molts anys els va guiar fins a Betlem per adorar el nen Jesús, però... Què hi ha de cert en aquest suposat estel màgic que fa tants anys va guiar els Reis? Realment va existir? I com va saber guiar-los fins al famós pessebre? Avui, a la Terra és plana, seguim l'estel de Betlem. Aviam, Joan Anton, la comunitat científica i astronòmica, què en pensa d'aquest estel? Jo vull saber si hi ha consens de si realment va existir o no, perquè en parlem cada any quan venen els Reis.
Sí, de fet, li vam dedicar una secció, el que passa que hi ha hagut novetats, fa anys li vam dedicar el capítol de la Terra plana, però t'haig de dir, abans no comencem, evidentment tenim dubtes, com veuràs, de l'existència de l'estel de Betlem, no tenim cap dubte de l'existència dels Reis Mags.
No, home, no, això no, cap. Això mai.
Podem certificar científicament que existeixen. Ho dic perquè quedi clar ja d'entrada en el programa. I ara el que veurem és què podria haver estat aquell suposat estel que els va guiar, si és que realment va existir aquest estel. Mira, l'estel de Betlem només és citat a l'Evangeli de Sant Mateu. I això ja fa que alguns historiadors sospitin que és un relat fictici, que després veurem una possible interpretació d'això, perquè no es troba en cap altre lloc, no? I, en realitat, per tant, no caldria buscar-hi cap esdeveniment astronòmic al cel que expliqués això. Però, tot i això, s'ha intentat. S'ha intentat l'exercici de dir, va, molt bé, anem a veure què hi podria haver hagut al cel que pogués explicar aquest fenomen. Però resulta que quan intentem estudiar el tema, clar, la primera cosa que hem de fer és posar-hi una data a tot això. I, és molt fàcil, quan va néixer Crist. Però és que la designació actual del 25 de desembre de l'any 1 com a data de naixement de Crist és purament una convenció que es va adoptar al segle VI a partir d'estimacions que partien de la fundació de Roma com a referència. I es van cometre errors molt importants en aquell càlcul, com per exemple saltar-se l'any 0, que saps que no existeix, l'any 0. Mira, els evangelis situen el naixement de Crist durant el regnat del rei Herodes. Per tant, això vol dir que va ser abans de l'any 4 abans de Crist, que és quan va morir el rei. És a dir, Crist, atenció Núria, va néixer abans de Crist. Aquest seria el titular.
Aquest seria el titular de moment.
Aquest
I acabem
seria...
de començar. Aviam on acabem, Joan Anton.
Aquest seria el titular. Per tant, això ja ens dona un rang que va des de l'any 5 a l'any 7 abans de Crist. I a partir d'aquí, amb aquesta indefinició, ara hem d'anar a mirar les efemèrides, hem d'anar a mirar els programes de càlcul d'esdeveniments astronòmics i intentar veure si va passar alguna cosa al cel entre l'any 5 i l'any 7 abans de Crist.
Sí, perquè de moment veig això, el que dius, molta indefinició.
Oh, imagina't.
Perquè quan pensem en aquest estel, Joan Anton, el més lògic és imaginar-se un cometa, no? Podria ser que en aquella època existís un cometa que es pogués assemblar a aquest estel dels Reis d'Orient?
Aquí anem, perquè aquesta seria la primera cosa, no? A més, pot semblar lògic, no?, per la forma i per tot. No s'han trobat registres enlloc ni a la cultura xinesa, I ho dic perquè aquesta cultura, mentre els europeus ens estàvem esbatussant, els xinesos van ser una cultura que observaven el cel i ho documentaven tot, no s'ha trobat cap document d'un pas brillant d'un cometa al voltant dels anys 6 o 7 abans de Crist. Però els xinesos sí van documentar el pas d'un cometa l'any 5 abans de Crist. De fet, els observadors xinesos parlen d'un cometa com un objecte molt brillant que es va observar durant uns 70 dies. Però els autors actuals, quan han investigat una mica, no tenen tan clar que fos tan brillant. I, de fet, hi ha autors que diuen que no ho va ser pas i que podria haver passat desapercebut pels europeus, que, torno a dir, estàvem distrets fent la guerra.
Estàvem distrets amb altres coses.
Sí, exacte. Fixa-t'hi, a més, que això del cometa és molt bonic perquè el pintor Giotto va pintar l'adoració dels reis mags l'any 1304, al segle XIV, per tant, representant l'estel com un cometa, però segurament perquè devia quedar profundament impressionat pel pas del cometa Halley, que s'havia produït 3 anys abans. Ja veuràs que això del Halley tornarà a sortir una mica més endavant.
Haurem de tornar-hi més endavant, però veig que sí que ja començaven a passar coses al cel. Però en lloc d'un cometa, si no fos un cometa, podria haver estat, per exemple, un altre tipus d'objecte? Un asteroide?
El problema d'aquesta hipòtesi és que quan entra un objecte, un asteroide o un cometa, la durada dura apenes segons, és un instant.
Molt difícil de veure, per tant.
Sí, pot ser fàcil de veure, en el sentit que pot ser molt brillant, Núria, però perdura molt poc.
Molt efímer.
Correcte, són uns instants, per tant, mai podria haver perdurat durant dies, que és el que suposadament l'estel de Betlem va estar brillant al cel.
I més hipòtesis encara. Podria haver estat, per exemple, una supernova?
Clar, les supernoves, com bé sabem, són les explosions que marquen el fi de la vida dels estels de més massa, però tampoc tenim cap registre històric que ens faci sospitar de l'aparició d'una supernova al cel durant aquells anys, ni tampoc s'ha trobat actualment la resta, una nebulosa, que seria com el fum, no és fum, però així poèticament seria com el fum de l'explosió, que fos compatible amb què fa segles hagués hagut aquesta explosió. Per tant, descartat.
Per tant, descartat el cometa, descartat l'asteroide i descartada la supernova. Mm-hmm. Llavors, què podria haver estat?
Imagina't que l'haguessin confós en una conjunció de planetes. De tant en tant, els planetes s'ajunten en el cel. No és que s'ajuntin, mantenen les seves distàncies, però vistos amb la perspectiva des de la Terra, de vegades els veiem molt junts, o relativament junts, en el firmament. Podria haver estat una conjunció de planetes molt brillant el que hagués fet d'estel de Betlem? Doncs mira, la conjunció més extraordinària, més brillant que es pot produir és entre Venus i Júpiter, que són els dos planetes que més brillen en el cel. Actualment ara els tenim molt brillant en el nostre cel, però no, ara no estan junts. Però resulta que Venus i Júpiter es varen apropar força visualment l'agost de l'any 3 abans de Crist i el juny de l'any 2 abans de Crist. Però això no quadra amb els anys que acabem de dir. I les altres conjuncions de planetes, on no participen Venus i Júpiter, un dels dos sí, però els dos no, no són ni de bon tros tan espectacular. Tot i això, atenció, perquè es van produir, curiosament, 3 conjuncions entre Júpiter i Saturn l'any 7 abans de Crist, l'any següent, l'any 6 abans de Crist, Mart s'hi va sumar a Júpiter i Saturn, i per tant, aquí podria haver-hi alguna coseta.
Perquè veient també la indefinició que comentàvem al principi, també podria ser que tot ballés una mica.
Sí.
Som el suplement, som a Catalunya Ràdio, això és La Terra és Plana, avui perseguint el famós estel de Betlem fins que arribin els Reis. Joan Anton, si no era cap d'aquests fenòmens, tornem, ni cometa, ni asteroide, ni explosió d'una supernova, i no fos aquesta conjunció de planetes que ara comentàvem, què ens queda?
Què podria haver estat
aquest estel? Perquè veig que anem passant els minuts i no arribem.
No. Res, però mira, hi ha autors que ho sumen. Diu, i si fos una combinació de cosetes?
Una combinació d'asteroide amb planetes?
Sí, no d'asteroides, però mira, sumen 3 factors que podrien haver atret l'atenció d'aquells observadors mags de la regió de Mesopotàmia, Pèrsia o Aràbia durant 3 anys consecutius. Mira, la triple conjunció de Júpiter i Saturn de l'any 7 abans de Crist, seguida per la conjunció entre Júpiter, Saturn i Mart de l'any 6 abans de Crist i seguida pel pas del cometa que hem comentat de l'any 5 abans de Crist. A més, aquests autors diuen que Saturn era considerat especial pels astròlegs antics com a màgic, no? I que, a més, el número 3 també era considerat màgic i tenim una triple conjunció de planetes, després tenim 3 planetes junts i, finalment, el cometa que va aparèixer en el tercer signe del zodíac, Capricorn. Per tant, aquí tindríem una possible còctel de combinacions que podrien haver atret això a l'atenció dels observadors savis de l'Orient.
Però en qualsevol cas, això ho hem anat veient a posteriori, no? Entenc?
Sí.
S'ha intentat fabricar aquesta teoria. I aquesta teoria, Joan Anton, a mi m'agradaria saber, a tu t'agrada? L'hem de creure?
No. I et diré per què... Em sap greu.
Però
no, i et diré per què. Tu, quan mires un objecte en el cel, siguin planetes o siguin estels, la Terra gira, que és una cosa ben coneguda, i per tant, aquests objectes també giren, perquè és el reflex del gir de la Terra. Per tant, mai poden estar orientant cap al nord o cap al sud o cap a l'oest. En el pas de les hores t'acabaran marcant direccions diferents. Només hi ha un objecte al cel, que és l'estel polar a l'hemisferi nord, que sí que sempre ocupa la mateixa posició i que t'indica el nord amb el pas de les hores, però tota la resta d'objectes del cel varien la seva posició. Per tant, havien de ser molt savis, segurament ho eren, per veure una combinació de factors en el cel, fixar-se en l'hora, exactament en l'hora, i tornar a mirar a la mateixa hora la mateixa combinació, perquè llavors sí que apuntaven a una mateixa direcció, però és que una hora després ja apuntaven a una altra direcció. Per tant, molt, molt savis, es confirma que devien ser els reis de l'Orient.
I Joan Anton, el que queda clar és que normalment en aquests casos, i per tot el que has anat explicant fins ara, de vegades l'explicació més simple, sovint, és la correcta,
exacte,
és la que és.
Això és un principi que es diu la navalla d'Ockham, que diu justament això, que les explicacions més simples acostumen a ser les de debò quan observes alguna cosa, no? I no cal anar a buscar coses improbables o massa complicades. I aquest principi d'Ockham ens diu que, atès que tan sols es troba registre a un dels evangelis, que no hi ha cap altra menció en cap altre lloc, doncs ens diria aquest principi que allò no va succeir. I que, com altres coses, els evangelis són un relat ben trobat, un relat com poètic, no? Ben trobat.
Per tant, ho hem de reduir només a un relat ben trobat?
Ah, però mira, i sí, bueno, seria això, però fixa-t'hi que hi ha també una cosa històrica que ens podria ajudar a entendre això. Mira, la història explicada per Sant Mateu es devia escriure, segons alguns autors, sobre l'any 66 després de Crist. En aquells moments, i ara retornem al nostre estimat Halley, el cometa Halley estava fent una de les seves aparicions, és a dir, l'any 66 després de Crist. A més, feia poc que una expedició real liderada per un rei armeni que es deia Tirídates havia arribat a Roma des de l'Orient per tal de retre homenatge a Neró. I les cròniques d'aquell moment diuen que es va agenollar als seus peus. Per tant, Sant Mateu podria haver agafat tot això inspirat per la imatge d'aquest rei, no?, agenollant-se davant d'Herodes, inspirat pel pas del cometa Halley, que en aquells moments estava passant pel cel, i podria haver creat aquest relat tan bonic, no?, d'un estel que va guiar els reis de l'Orient. En qualsevol cas, Núria, per fer la conclusió, com dèiem al començament, és molt important dir que tot i que existís o que no existís l'estel de Betlem, hi ha consens absolut al món científic i no científic de que els reis d'Orient existeixen i que són savis de debò, perquè fixa-t'hi que són capaços d'observar-nos al llarg de l'any, de fer que reflexionem i que intentem portar-nos bé i de la importància que té això, i finalment ens porten aquells regals que demanem i els que no demanem, que també saben que els volem. A més, fixa-t'hi que entren a qualsevol casa. Encara
a totes,
no...
a totes.
Sí, la ciència
espero
encara...
que entrin a casa meva també, avui.
Segur que sí, Núria. I la ciència encara no ha pogut esbrinar com s'ho fan per entrar a totes les cases. I fan que el dia 6 de gener tots tinguem un somriure a la cara.
I tant. I amb estel o sense, queda clar que si és un relat ben trobat, està molt ben trobat, que ha arribat fins als nostres dies. En qualsevol cas, molt interessant tot el que ens ha explicat, com sempre, el Joan Anton Català, avui relacionat amb aquesta arribada dels Reis d'Orient, que ja cada cop falten menys hores. Algun regal que puguis, que hagis demanat i que es pugui compartir a l'antena del suplement, Joan Anton?
No,
ara no sé si t'enganxo.
No, jo és que no, ja et deia que no, jo no acostumo a demanar, deixo que els Reis ho facin, segur que em podran sorprendre, i el que sí que vull acabar el programa és enviant una fortíssima abraçada a tots els Reis d'Orient i que per molts anys.
Per molts anys a tots els Reis d'Orient, i tant com sí. Per cert, Joan Anton, abans que marxis, què ens depara aquest 2025 astronòmicament?
Ui, el 2025 serà any important per diverses raons. La primera és perquè després de totes les esperances que tenim posades amb el retorn humà a la Lluna, la NASA fa uns mesos va endarrerir la data, que actualment s'està situant cap al 2027, i 2025, aquest any, hauria de ser la confirmació que no hi haurà més endarreriments i que tornarem, finalment, una dona, que és la promesa de la NASA, posarà per primer cop el peu a la Lluna l'any 2027. Com et dic, l'any 25 ha de ser la confirmació. I després dir-te que l'any 2025 és l'any de Mart. Mart, que de cert temps s'acosta a la Terra, i és quan millors imatges de Mart es poden obtenir amb un telescopi, fins i tot amb telescopis d'aficionats. Ara, gener, febrer, mesos espectaculars per veure Mart, per tant, és any de Mart.
Quan va ser l'últim any de Mart?
Fa 2 anys i 2 mesos, per si mai has de viatjar a Mart, sàpigues que has de comprar el bitllet, l'has de comprar cada 2 anys i 2 mesos, que és quan, amb les naus actuals, trigaràs tan sols entre 7 i 9 mesos, que està bé, a arribar a Mart. Però si t'equivoques i ho compres quan estan a màxima llunyania, trigues anys a arribar-hi amb les naus actuals. Per tant, recorda, per visitar Mart cada 2 anys i 2 mesos.
Mira, ara m'has desbloquejat una nova necessitat, Joan Anton. Anar a viatjar a Mart. Per tant, ara, quan podria comprar aquests bitllets?
Ara ja fas tard. Ja hauries d'haver sortit per enganxar aquesta proximitat. T'has d'esperar uns 2 anys, una mica menys, 1 any i mig, per sortir abans i poder enganxar una òrbita perfecta per arribar a Mart. 7 mesos... Mala notícia, Núria, sàpigues que has de fer una maleta important, sí? Perquè un cop arribis a Mart no podràs tornar de seguida perquè s'haurà perdut aquesta configuració de màxima proximitat i hauràs d'esperar uns 2 anys a Mart abans no tornis.
Mira, 1 any i mig de llista d'espera per anar a Mart i després 2 anys d'any sabàtic un cop hi arribi.
No, any sabàtic o no, igual pots fer el programa des d'allà, pots fer ràdio des d'allà.
Sí, tu creus? Sí, les freqüències...
Sí, no, cap problema, només que el teu senyal trigarà uns 20 minuts a arribar.
20 minuts.
Sí, així per l'actualitat, penso que l'actualitat pot suportar,
malament
això.
Malament per fer ràdio, Joan Anton. Molt bé, doncs, apuntat. Mira, potser puc demanar el bitllet per anar a Mart als Reis, així d'última hora, a la carta.
Ah, doncs intenta-ho a veure què et diuen. A veure si tens sort i ets seleccionada per la tripulació.
Joan Anton Català, moltes gràcies.
A tu.
I fins ara.